Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són ara mateix les 8 del vespre. Resumim l'actualitat de les últimes hores. Esquerra Republicana reclama tornar a la consulta pactada i només concep les eleccions per anar, segons ha dit el seu líder Oriol Junqueras, a la independència. El màxim responsable, el president d'Esquerra, ha acusat avui el govern català de trencar la unitat i ha exigit que es respecti el model pactat. Esquerra es compromet, això sí, a ajudar en la nova proposta d'Artur Mas, encara que no li agrada, i recorda que l'estabilitat del govern està en joc perquè, segons ha recordat el mateix Oriol Junqueras, anava vinculada precisament a la consulta. I per la seva banda, entre les últimes reaccions a la nova proposta de consulta alternativa d'Artur Mas, el número 2 de Convergència Democràtica, Josep Rull, ha dit aquesta tarda en una compareixença pública que la consulta alternativa no és un pas enrere, sinó un pas endavant. I ha recordat que no és només una decisió del govern i del seu president Artur Mas, sinó de tot el poble de Catalunya que vol votar i que ho farà el dia 9-N amb totes les garanties. Les altres formacions Proconsulta, Iniciativa i la CUP han mostrat en les últimes hores, també avui, amb diferents matisos, les seves reserves a aquesta decisió d'Artur Mas de posar urnes, paperetes i locals en una consulta que ha definit també com a anticipada a la definitiva, en referència a unes plebiscitàries. Des del govern espanyol no es descarta impugnar també aquesta consulta alternativa. També us expliquem a aquesta hora que la crisi de l'Ebola dona, de moment, esperances. I és que, segons l'equip mèdic de l'Hospital Carlos III de Madrid, Teresa Romero evoluciona favorablement, està una mica millor encara que la situació és igualment greu. També hem de dir que tres persones, entre les quals hi ha un veí de la Seu d'Urgell, estan ingressades a Andorra per legionel·losi. Són dos homes i una dona entre 50 i 60 anys, però sembla que són casos aïllats. Fins aquí l'actualitat i Fórmula Estel, que torna demà a les 8 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho. De dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Del 26 de novembre al 3 de desembre, el Club Més Amics et proposa el viatge de la teva vida. Peregrinació a Terra Santa. T'ho perdràs? Informa't en el 93 409 2770. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació 11. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 2 del migdia, amb la direcció d'Anna Hernández.
El nostre passat a través dels ulls dels nostres artistes. El nostre futur modelat per les seves mans. Pintura, escultura, arquitectura. Coneix una obra d'art col·lectiva emmarcada amb 300 anys d'història. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel.
Com van dir, a molt d'encert, l'escriptor Premi Nobel de Literatura, el Gabriel García Márquez, el que no es comunica no existeix. La paraula comunicació ve del verb llatí comunicare i, segons el diccionari, significa transmetre, fer conèixer alguna cosa a algú. Es poden comunicar secrets, notícies, idees, intencions, però sempre fent participar d'allò que un posseeix a una altra persona. En tota comunicació ha d'haver-hi un equilibri entre parlar i escoltar. Segons la psicopedagoga Paloma Domènech, no només s'escolten paraules. La convivència està plena de gestos i cada un d'ells és ja en si comunicació. El nostre estar i fer ja parla, i no sempre és un llenguatge conscient, però és un llenguatge. En aquest silenci o en aquesta mirada també comuniquem. De fet, la comunicació més íntima es dona dintre del matrimoni. Al matrimoni hi ha quatre tipus de comunicació. La comunicació física, que és sentir-se atret per l'altre. La comunicació psicològica, per comunicar les nostres emocions, passions, sentiments i la nostra manera de ser. La comunicació social i cultural, per compartir i comentar llibres, pel·lícules, viatges. I la comunicació espiritual, per tal de cercar objectius comuns que ens obren a l'infinit. És creure i estimar el mateix. Així doncs, el matrimoni t'ofereix algú per comunicar i que t'escolta com no t'escoltaria una altra persona. És un altre jo. No hem de tenir por a exposar i compartir les nostres idees dintre del matrimoni, perquè sense comunicació no aconseguirem les nostres metes. I les metes, el nostre projecte de vida comú, és una part fonamental de la vida conjugal. Però també és veritat que per fer-ho bé necessitem l'empatia, que és la facultat de comprendre les emocions i els sentiments externs per un procés d'identificació amb l'individu amb el qual ens relacionem. L'empatia és la capacitat d'identificar-nos amb altres persones, de posar-nos al seu lloc per comprendre-les millor. No podem negar que aquest segle XXI és el segle de la comunicació. Mai com ara no havíem tingut al nostre abast tot el que passa al món en un sol clic. Missatges de WhatsApp, blogs, xarxes socials... La tecnologia està al nostre servei perquè ens puguem comunicar, si volem, les 24 hores del dia. Però també ens determina fer-ho amb les 140 paraules que ens permeten els missatges del Twitter. I ens acostuma a escriure i a enviar missatges, a comunicar-nos, però sense escoltar ni llegir realment a les persones amb les quals ens relacionem. És per això que aquesta nit, a Paraules d'Amor, ens preguntem: es pot aprendre a tenir empatia amb els que ens envolten? Comunicar és un do innat o amb l'edat es pot aprendre a comunicar? I avui en dia és més fàcil o més difícil comunicar-nos de manera correcta amb les persones que ens estimen? Quan passen pocs minuts de les 8 del vespre, a Paraules d'Amor demostrarem que sí, que tenir una bona comunicació és possible i més que necessari. Comencem!
Darte una opción, sé que yo si tú quisieras, yo podría intentarlo una vez más. Yes.
Estem escoltant la cançó del grup de pop La Unión, que porta per títol Si tu quisieras, perquè el cantant està com demanant a la seva parella que l'escolti i que li doni una altra oportunitat, vol comunicar-se amb ella. Nosaltres, al nostre matrimoni, no volem arribar a aquest punt de dir-li a la nostra parella que estem a punt de trencar la relació i per això és tan important la comunicació. I per parlar de comunicació conjugal, en els temps de la tertúlia ens acompanya la Laura Sánchez. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Josep Maria Dei, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda també.
Molt bona tarda.
Tots ja saben que són moderadors i orientadors familiars del FERT i col·laboradors habituals de Paraules d'Amor. I els nostres oïdors, doncs, ja s'hauran adonat que la veu que els hi parla és diferent. Aprofito per presentar-me. Soc la Rosario Santa Maria. Estic encantada d'acompanyar-los al programa Paraules d'Amor juntament amb l'Àngels Montuenga i el nostre tècnic Jordi Carretero, que també ja aprofito per presentar-lo. Vinga, comencem la tertúlia.
Bueno, pues encantada també de tenir-te aquí entre nosaltres, eh?
Benvinguda.
Moltes gràcies, moltes gràcies. A mi una de les coses amb les quals m'agradaria començar és el tema de la diferència de la manera de comunicar entre els homes i les dones. Vinga, qui s'anima a començar la tertúlia? Amb aquesta diferència, no?, de la manera de comunicar-nos.
Abans d'entrar en diferències, que em sembla que l'Aureli vol intervenir.
Jo crec que tots tenim que dir coses, eh?
Sí, que la comunicació conjugal és un art, realment, i que és una tasca de tota la vida. No és allò de dir, bueno, doncs ja ho he intentat, ja he fet un curset, ja porto doncs 2 anys, 3 anys, 4 anys casada i ja me n'en surto. No, és una tasca de tota la vida, que és un art que s'ha de convertir en un camí de creixement personal, d'anar-nos coneixent una a l'altra, perquè les persones no som estàtiques, som dinàmiques, i tenim tota la vida per conèixer-nos, perquè doncs també canviem, no? No és el mateix una persona de 25 anys, que una de 35, que una de 40, que una de 60, no? I, per tant, aquest creixement, doncs, de conèixer-los, d'anar-nos coneixent cada dia, doncs, és una feina de superació al nostre egoisme, no?, d'anar tancat amb un mateix i de voler i buscar el bé de l'altre. No? Em sembla que podem començar per aquesta introducció,
no? De tota manera, com que s'ha de donar pregunta, escolta, no et volem defraudar, ens val bé que entrem amb aquesta pregunta.
Menys mal,
no?
Menys mal. Vinga, Aureli, endavant.
Em sembla que és molt adient, no? Perquè, de fet, clar que tot es pot millorar, però ja d'entrada és un punt de partida saber que home i dona som diferents. Diu, jo ja sabia. Bueno, sí, teòricament tothom ho sap. Però després a la pràctica, de vegades un no és massa conscient. Més o menys sí, però no és massa conscient. I en el cas concret de la comunicació d'un home és diferent que la d'una dona. Aleshores, coses molt simples, com per exemple, doncs, que a la dona li agrada, doncs, comunicar-se amb el marit. No vol dir que l'home no li agradi, però potser no sent aquesta necessitat d'arribar a tant. I, bueno, potser si fa falta, o potser, no sé, si em ve de gust, o potser, no sé, hi haurà altres situacions. No, és que necessita, i a més, no només comunicar-se, sinó fins i tot explayar-se amb aquesta comunicació. Vull dir que és molt verbal, vull dir que ja només, no és que transmeti, ja veig que estàs contenta, no cal que em diguis res. No. T'ho explica per què està contenta i necessita el detall. Cosa que en el cas de l'home, possiblement, doncs jo crec que no sé per què diu tantes coses. Amb dos que has dit, ja la tercera en sobra. No sé, jo dic per començar, per estar el tema. No sé com ho veieu vosaltres.
Home, és que sempre hem sentit a dir, no, això de que els homes sou de Marte i les dones som de Venus, no? Clar, costa molt, doncs, veure que l'altra persona és tan diferent a tu, no? Perquè dius, però com és que quan arriba a casa no té ganes d'explicar coses, no? I realment, doncs, quan vas coneixent com és ell, doncs, necessita un temps, no?, d'arribar, de treure's del cap, doncs, les coses de la feina i d'anar com introduint-se, no?, en la vida de la llar o de relació. I tu, el que estàs, com a dona, el primer que estàs esperant és arribar a casa i això i l'altre, i el dematí he sentit a la ràdio no sé què, i després a la feina m'ha passat tal, i m'ha dit no sé què, i m'he trobat no sé qui, i tens ganes d'explicar això, i els nens han fet, i he anat aquí, i he anat allà. I clar, te trobes algú que preguntes què tal estàs, i diu bé, i aquí s'acaba la conversa, doncs realment a vegades és sorprenent que ens entenem, no?, uns i les altres, no? Però sí.
Com ho fem, Josep Maria? Jo tinc com arribem a aquest acord entre la manera diferent?
Jo tinc un amic que diu, escolta, jo no tinc problemes. Dic, com tu fas, xato? Jo arribo a casa i dic, explica'm. Dic, però llavors deu ser agotador. Diu, carai, si m'explica. Però, bueno, jo ja he posat un tema que m'agradarà introduir després, més endavant, que és el de la comunicació no verbal, que sembla que l'escolti, llavors ella queda satisfeta. No dic que s'hagi de fer això, però...
No l'escoltes realment, això però, no s'hauria de fer.
Exacte. No, però aviam, jo penso que l'eina de la comunicació és fonamental entre les parelles, entre el matrimoni i la família. És allò que sempre parlem del trencaclosques, que tots treballen en equip. Si no hi ha una bona comunicació, això no és possible. I això hi ha gent que probablement no ho contempli, no ho entengui. Llavors, potser us hauríem d'explicar, aviam, no parlem de comunicació conjugal, parlem de la comunicació. O sigui, per comunicar necessitem un emissor, que és la persona que comunica, un missatge i un receptor, que és el que rep. Ara, tinguem en compte que una cosa, això els tècnics de màrqueting de comunicació ho expliquen, a l'emissor una cosa és el que pensa, després com transmet el que pensa, i després ve l'altra, que el que escolta i com interpreta el que escolta. Llavors, hi ha aquella famosa teoria que n'hi diuen en comunicació de l'embut, no? Que tot el missatge és la part ampla de l'embut i vas baixant i arriba a la part estreta. Pues, imagineu-vos lo complicat que és la comunicació, com ara dir, bueno, entre una parella, entre el matrimoni, aviam, llavors jo penso que avui sí que hauríem de donar, parlar de comunicació en general, però donar pautes molt concretes de dir, escolta, xato, mira, per comunicar, d'entrada, exacte, has d'estar en disposició d'escolta.
Molt bé, quina altra disposició donaries tu? Ja tenim la primera, preneu-me.
Per exemple, la ironia i el sarcasme no serveix per comunicar. Això que a mi moltes vegades, jo faig bromes de vegades en política i en futbol, i sempre a l'acabar el programa em renyen, em diuen, escolta, que la ironia per la ràdio no s'entén. Bueno, doncs la ironia amb la comunicació. I un tercer que jo afegiria molt, ojo, perquè la gent poder no té coneixements de comunicació no verbal, però no tenint-los els saps interpretar. Llavors, cuidado, perquè tu pots semblar com aquesta broma que feia del meu amic que diu, semblava que escoltava però no l'escolto. L'altre se'n dona compte. De vegades el silenci o una postura del cos és pitjor que una paraula.
Hem de vigilar molt de com comuniquem, no només les paraules, sinó també els gestos. Són importants els gestos, m'imagino, també, no? A l'hora de comunicar, sobretot dintre de la parella, no? El ser afectuós, el donar carícies, estar a la mirada que li donem a l'altre. Què penses, Aureli?
No, i amb això que estàs dient és que, de fet, no es pot dir estrictament que existeixi la no educació, la no comunicació. Vull dir, sempre estàs comunicant. No existeix, vull dir, tu comuniques afecte, odi, acceptació, desaprovació, vull dir, el verb que vulguis posar després, però sempre estàs comunicant. Jo dic, no dic esgotar, però per ampliar allò que estàvem dient abans de la diferència d'home i dona, la primera qüestió és acceptar aquesta realitat, aquesta diferència. És a dir, a veure, sabem que una dona necessita explayar-se i dir-ho. Bueno, ho sabem, doncs aleshores no ens hem de preocupar, i això és així. Sabem que l'home de vegades es limita a resoldre-ho immediat. Per exemple, això ho he sentit en un curs d'orientació familiar i em va semblar molt representatiu. Una cosa que una dona té un mal de cap i està dient, és que avui he tingut un dia molt feixuc i a més tinc un mal de cap, i l'home, a mi està llegint el diari, diu, per cert, té una aspirina. La dona no vol l'aspirina, el que vol és explicar. Ja sap on estan les aspirines. Bueno, per exemple, no? Aleshores, si acceptes aquesta realitat, doncs aleshores, tu ja saps que no has de contestar l'aspirina. Bueno, i per cert, i això que t'ha passat, bueno, vas tirant una mica el fil, i al final dius, per cert, mira, saps què? Anirem a buscar una aspirina, que això anirà molt bé. Però vull dir, acceptar, jo estic com a una solució, acceptar aquestes diferències és un primer pas. Perquè si no les acceptes, com que hi són, perquè hi són i seran, no, són i seran, doncs sempre tindràs una trava. Per mi em sembla que és una qüestió, no?
I comunicar amb el moment oportú, perquè de vegades hi ha moments que o un o l'altre no estem per aquella conversa, doncs deixem-ho estar, busquem un moment que... I dir-li a l'altre també el que espero dir-li, perquè moltes vegades cal l'hora dir, bueno, com me l'estimo molt, ella em coneix, o ella em coneix, ja ho farà com a mi m'agrada. No. Sí, oi que amb els nanos, quan els hi marquem objectius amb educació, els hi diem, escolta, mira, jo confio en tu, espero de tu això. O sigui, li marquem el territori del que esperem. El nano, això li agafa seguretat, autoestima, i diu, jo em llenço, pues amb la parella, igual. O sigui, llavors, escolta, jo espero de tu això, i l'altre té el terreny de joc clar, i diu, vinga, pues anem cap aquí. I una altra cosa també important, aviam, comunicar vol dir entre nosaltres dos, Ho dic perquè hi ha moltes famílies, en funció del número de fills, que el que fan és intendència, que jo n'hi dic, és parlen al vespre abans d'anar a dormir amb les agendes obertes, escolta, tu demà reculls el nano del futbol, tu demà l'altre de l'anglès, vas a comprar això que falta. Això està, és imprescindible en una família, perquè te'n deixes un parell, en falta un criu on t'està, però això no és comunicació. Comunicació vol dir, escolta, doncs no ho sé, un cop a la setmana, un cop cada 15 dies, me'n vaig a sopar. No estem parlant d'economia i de crisi, el bocat en paper de plata al cotxe, però...
Un sopar més adient a casa quan els nens
tindre moments nosaltres per parlar de nosaltres, per estimar-nos, per recordar, per no només per parlar d'intendència.
I ho recomanaries un parell de vegades al mes, per exemple? Com millor una vegada a la
mínim.
Setmana, no?
No fa falta sortir a gastar.
No.
Un passeig per al parc o pels quatre carrers de la cruïlla.
No, fer un sopar especial tots dos sols, sense nens.
Tots els nens a dormir.
A vegades, quan tens els fills petits, sí que els poses a dormir a les 8:30 i et quedes doncs, ben bé 2 hores, no?, sols.
Però I quan ja són més grans,
ja són més grans, no, et venen ells a posar a dormir a tu, no?
Els hi tanques la porta de l'habitació. Escolta, ara no em molesteu el paper, sí. Que tenen que parlar.
No, però pots tancar l'habitació.
Et poses al saló, baixes la llumeta, poses una musiqueta, una copeta de vi.
O com diu, ja no necessiteu cangura, amb la qual cosa es doneu un passeig tots dos sols per Barcelona, que hi ha uns racons de lo més màxim.
Però és imprescindible, això, el comunicar, per exemple, una forma de comunicar. Continuar compartint les aficions, els esports, les coses que ens agradàvem abans de tindre tota la voràgine de la família. Aquestes coses milloren aquesta comunicació. Llavors és imprescindible. No tot és comunicació de sentem i parlem. No, sentem, parlem, fem, ens mirem.
Aureli,
i en aquesta línia de ser positius, també hi ha actituds que afavoreixen la comunicació. Per exemple, la simpatia, no amb el llenguatge col·loquial, no? Que simpatia es cau bé, cau... una persona simpàtica si cau millor o pitjor. No, que també, que també. No, la simpatia des de les seves vessants etimològiques, no? Simpateri, sentir amb... o patir, sentir o patir les coses de l'altre. Clar, això, quan és habitual, això és molt comunicatiu. Quan una persona es fica amb el que tu estàs patint, escolta, i tu veus que, està, que si pogués t'ajudaria, et cau bé. A més, et cau bé. Qui cau malament? Pues tu estàs en un ascensor i una persona estàs dient no sé què i et diu, sí, per cert, demà plourà. Bé, veus que està en un altre món.
O a vegades ni et diuen bon dia,
bon dia
que també
no?
T'ho has trobat.
Per què? Perquè no hi ha la simpatia, el que és la profunditat d'aquesta paraula, no? Bé, aquesta actitud de simpatri, que realment allò que tu t'interessa, que per tu és el teu món, encara que per l'altre dius, home, tampoc és tan important, tu ho consideres com un món important perquè allò és l'actitud que ell espera, o que tu esperes, com vulguis, no? Jo aniria que per aquesta línia es pot avançar molt.
És semblant al que deia al començament de l'empatia o són paraules i conceptes diferents, Aureli?
No, el que passa és que l'empatia moltes vegades és una mica més...
més profunda.
Que de vegades hi ha persones que per si mateixes, jo diria, té una connotació no tant de voluntat. És a dir, dues persones poden empatitzar perquè es cau, ja d'entrada es cauen bé i aleshores simpatitzen. En canvi, en el cas del matrimoni, independentment, s'ha de suposar que es cauen bé, però independentment de que en un moment determinat no es dongués perquè en aquell moment doncs, estan enfadats, és a dir, aquí cal que hi hagi simpatri. No simpatia. Aquí cal. Vull dir, s'ha de posar.
Jo et diria, i m'aparto una miqueta, però jo diria que en aquest cas l'empatia té dos vertents. És a dir, té l'empatia de dir, bueno, tu ets un tio simpàtic, caus bé la gent, això ja crea un ambient agradable a la família, però després també empatia amb quant a visió positiva de les coses. És a dir, escolta, jo no veig mai el vas mig buit, jo el veig sempre mig ple.
Ets optimista.
Clar, això em dona, exacte, és més optimisme que simpatia, però això em dona un caliu familiar i una comunicació que, escolta, qualsevol nano, sempre que parli amb son pare o sa mare, tots aquests fan un equip, m'ajuden, puc confiar en ells, i mira entre ells, que bé es parlen... Que... Això s'ha de procurar, però això s'ha de cultivar, això no, Això s'ha de cuidar i s'ha de cultivar.
Tu parlaves, bueno, parleu de la empatia, de la simpatia, totes aquestes coses, i a mi m'agradaria dir que a vegades som molt capaços de ser agradables i simpàtics amb els de fora,
sí,
amb els de la feina, i a vegades quan un arriba a casa, quan és probablement a última hora de la tarda, que arribes ja cansat amb les piles molt desgastades, et costa molt més a vegades ser agradable a casa que a fora. Inclús a vegades... Si trobem algú de l'ascensor, ens saludem efusivament. Però la que poses el pany, la clau al pany, llavors ja sembla que venen els mals humors, el cansament, de cop. I s'ha d'esforçar un mateix perquè això no passi. Perquè com passi un dia no passa res. Però com et passi cada tarda, cada dia, doncs la mamà és una antipàtica. La mamà sempre està enfadada, o el papà, és igual, no? La mamà sempre està de mal humor. Clar, si amb els que són més íntims, que és la pròpia família, no sabem fer aquest esforç de superar el cansament, de superar el mal dia que has pogut tenir, etc., doncs no anem bé. No anem bé perquè llavors la comunicació serà horripilant.
Serà... S'ha de tenir simpatia.
Clar.
No? S'ha de tenir
llavors,
simpatia.
A vegades, tu parlaves també, Josep Maria, de que hi ha un missatge, un emissor i un receptor. Sí, però és d'anada i tornada. No pot ser que un sempre manifesti, l'altre sempre escolti i no torni el que és propi de la seva intimitat a l'altre, és a dir, ja és d'anada i tornada. Llavors, el que se li dona més millor expressar els seus sentiments, expressar el seu interior, fantàstic, però l'altre, si no se li dona bé, pues ha de fer el possible perquè se li doni bé, perquè si no, no hi ha intimitat.
I llavors es monopolitza la comunicació i només hi ha una... És bidireccional, això no pot ser mai.
Tenint en compte això que dèiem al començament de la diferència entre homes i dones, que els homes són més reservats, per així dir-ho, i les dones no. Aureli, què ens vols apuntar?
No, que això, en el fons, és parlar de reciprocitat. I és bo saber que la teoria és que perquè les coses... Mai ens hem d'apartar de la teoria. La teoria és el desitjable. Desitjable, i com que és el desitjable, és un objectiu tendència, hem d'arribar-hi. La teoria és que ha d'haver-hi reciprocitat. I què vol dir? Doncs que tu dones, però també has de rebre. I vol dir que, de vegades, és un punt d'examen que on està parlat amb la muller o el marit amb el marit, i diu, caram, potser fa mitja hora, i aquest està parlant només de la feina. Fa mitja hora i només parlem d'ell, O, bueno... Però,
hi ha moments per això.
Però també fer exàmens, perquè si això es dona molt, millor resulta que habitualment és ell el que parla de la feina. I la dona, sí, tal. L'hauries de dir al jefe, sí, per cert, però jo demà tinc una... I torna una altra història, que és ell el que parla, o és ella el que parla. Fer examen, perquè si s'allunya de la teoria, vol dir que anem malament. Alguna cosa anem malament. Ara, també és cert que si un realment lluita per fer-ho ell bé, favoreix que l'altre reconegui, caram, aquest m'escolta. Vol dir que alguna vegada, quan explica alguna cosa, li haig de deixar explicar. Sí. O sigui que, quan les coses van ben donades, escolta, ara jo volia dir-te, i l'altre ho accepta, però quan les coses no van tan ben donades, doncs perquè, pel que sigui, no ben donades, a l'exemple d'un que ho fa bé, dius que l'altre no està donant. Bueno, però tu ho fas, això favoreix que l'altre també faciliti.
I al tanto, que això és molt important, perquè moltes vegades sense donar-nos en compte podem caure en aquesta monotonia, no ens en donem compte, i llavors al final acabem buscant fora la comunicació que no tenim a dintre.
Que això també és important.
Vull dir, cuidado,
Sí, és veritat.
Tornant un tema...
No, perdoneu, no, se m'acudia ara que a vegades, no sé, tots hem vist, no?, parelles, matrimonis, que porten ja diversos anys casats i a lo millor estan hores en silenci, que no saben què dir-se. I això és un perill. Perquè quan passa de forma habitual, doncs és que no hi ha bona comunicació.
Què recomanaries en aquest cas,
Laura? Jo recomanaria fins i tot fer llistes. Llistes de temes per quan arribi a casa li explicaré, no? Tema, una cosa relacionada amb la teva amb la feina d'ell, per exemple, en el meu cas, no? He llegit algo o al diari, o he sentit alguna notícia a la ràdio, per exemple, relacionada amb la seva feina, doncs m'ho apunto per després preguntar-li o explicar-li. Aquest fill que ha passat no sé què, m'ha explicat no sé quant, doncs m'ha preguntat per tal tema, doncs en parlaré amb ell. Temes de, no sé, de què vol, què necessita, el veig cansat últimament, doncs li preguntaré per aquell projecte, a veure com li està anant, o sigui, llistes de doncs, 4, 5, 3 temes, és igual, 10, els que facin falta per començar, no? Després d'aquí ja va sortint. Però a vegades és veritat que es passen èpoques en què, bueno, doncs els nens quan són petits, no tens temps, tots anem corrents, doncs és el moment. Quan ja portes molts anys casats, que ja sembla que et coneixes molt i que no... També, més, llavors més.
Fins i tot, Laura, és el moment de dir-li, escolta, m'estic fent una llista perquè últimament no parlem, no? O sigui, anem a l'essència
mica...
o no cal? És una mica,
no
cal dir-ho o no cal dir, escolta,
sé,
què passa a la nostra...
No, sembla que vagin malament, no té per què anar malament, senzillament, doncs, bueno, doncs anem més plens de coses o... La tele, per exemple, a vegades és algú que... O és igual la tele o
l'ordinador,
les xarxes socials o els mòbils, els que sigui, no? És un fre a la comunicació, doncs perquè potser hi ha famílies que sopen amb la tele posada i no hi ha comunicació, allà no parla ningú, i potser el pare li diu, calleu, que no sento què diu el telenotícies. Doncs és igual el telenotícies, demà n'hi haurà un altre i demà passat un altre, no? Tanca la tele, o sigui, és l'únic moment del dia que potser podem estar més tranquil·lament, perquè l'esmorzar i el dinar, doncs a vegades ni ens veiem, doncs almenys a l'hora de sopar, la comunicació familiar, el sopar, 3/4 d'hora, 20 minuts, és igual que sigui, però que sigui sempre i únic. I xarxes socials, home, si un se'n va masses hores darrere dels mòbils i darrere de Twitter
Facebook,
i tot això, doncs estàs posant un fre, un impediment a la relació, no? I llavors hem d'anar amb...
No, aquests factors externs són molt importants. Jo sóc dels que, en fi, el que dic m'ho crec, o sigui que sóc dels que vaig a sopar de tant en quant, i de veritat, és terrorífic sopar un dia amb la teva dona o amb el teu marit i veure una parella, això, de la teva edat o similar, no joves, que es passen tot el sopar sense dir-se res.
O amb el mòbil.
O sense dir-se res, exacte. Sí. No? Allò que dius, no? Llavors, aviam, oi que tu tens unes clares normes a casa, de, bueno, o hauries de tindre, amb això dels mitjans, escolta, no se sopa amb televisió, els mòbils fora de la taula, pues, amb la parella també, eh? O sigui, no, tu no pots estar escoltant la teva dona o el teu home i anar amb el mòbil anar fent, eh? Per què? Perquè
hem de posar una mica, hem de posar
no
fre.
És que això posa
a mil, això, eh?
També hem d'aprofitar les noves tecnologies, ho dic perquè jo de vegades, quan faig les classes, els cursos aquests d'orientació familiar, amb algun marit, sobretot, que en fi, que és d'aquests que no comunica, li dic, escolta, xato, aviam, demà, dilluns, a les 11 del matí, què has de fer? Oh, mira aquell expedient. No, home, no. Agafar el mòbil, el WhatsApp i dir-li a la teva dona: què estàs sent, guapa? T'estimo.
Sí, doncs la veritat és que
la gent
també
riu
depèn
i
de
diu,
com
l'utilitzis. Quants ho haguéssim volgut fer? I tothom baixa el cap i s'amaga, perquè no.
No, però és una llàstima, perquè és una
ara,
bona eina per donar...
No com a única eina. Quan arribes a casa, deixa el mòbil clar, i comunica cara a cara parlant, no? Perquè tens ni donar, fantàstic. Li envio un missatge cada dia i ja està. No, no és això,
no,
tampoc.
No, és una
eh?
Mica de tot, exactament. Que sí. Aureli, què ens vols comentar?
No, no, dic que anàvem bé i continuem anant bé, però anava a dir que una cosa és lo quantitatiu i l'altra lo qualitatiu. I la part quantitativa és important, perquè si no es dona, doncs ja no hi haurà qualitat. Però també hi ha actituds que s'han... Jo per això dic que aspectes positius que si es cuiden, doncs favoreixen. Per exemple, la confiança. És una actitud que favoreix molt. Saber que l'altre, doncs està al teu costat. Vull dir, que tant se val. Mai anirà en contra teu. Mai. I si t'equivoques, doncs entén que t'equivoques. Aquesta actitud no és tan simple. De vegades no es dona això. I veus converses, sents converses de matrimonis que tal com estan parlant, dius, aquesta l'estàs broncant i a més estàs sospitant que això no es dona avui, sinó que es dona demà i dintre tres dies. Aquesta actitud de confiar, a veure, confiar, la confiança no es pot imposar, s'inspira. No pots dir, m'has de tenir confiança, això no serveix. És que tens confiança. I com que tens confiança, actues amb confiança i confies plenament. Si això es dona, doncs, de forma natural, doncs t'atreveixes a dir, però cert, allò que l'altre dia, ai, no sé si faig bé de dir-t'ho, però no tens por d'equivocar-te, però com que confies...
També, Aureli, perdona, l'altra persona ha de saber entendre, no?, que era el que comentàvem aquí, perquè a vegades aquesta manca de confiança es produeix, doncs, perquè la parella veu que l'altre no l'entén, o que quan li està explicant alguna cosa sempre suposa, no? Vull dir, mira, és que m'agrada molt anar a recollir bolets, i l'altre, doncs, no anirem mai, no anirem, no, 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 i a vegades dius, doncs, mira, ja ni li comento que vull agafar bolets. Vull dir que també hi ha una part molt important d'aquesta confiança, que és que l'altre recebi, o sigui, agafi el que tu li estàs explicant. I això es pot canviar o no? Tornant una mica al començament, podem canviar i fer-nos millors receptors dels que s'estan comptant o és complicat?
Sempre
es pot sempre. Canviar, eh?
És que aquesta estimació cara a l'altre, i és allò que diem quan parlem de la mort, també, o sigui, tu dona i ja rebaràs, no siguis egoista. I en comunicació també moltes vegades un impediment important no és el que dius, sinó com ho dius. O sigui, hem d'aprendre a dir les coses segons quines coses, com ara apuntava l'Aureli. I hi ha una llei bàsica que és paciència.
Sí, bueno, paciència, però amb límits, eh? Perquè arriba un moment en què tu pots tenir 10 anys de paciència i l'altre no et dona res.
D'entrada.
El matrimoni. Hi ha diverses coses que trenquen o destrossen el matrimoni, però una d'elles és l'egoisme. I quan un no vol cedir o quan un no es vol entendre que l'altra persona necessita anar a buscar bolets o necessita sortir a passejar i no, carinyo, vés-hi tu que jo em quedo aquí fent jugant a les pantalles. Dius, doncs no has entès que jo necessito sortir amb tu una estona o que m'acompanyis a comprar o que m'acompanyis a buscar bolets perquè jo disfruto així. I l'altre, si no ho vol entendre, estem perduts. Però com que estem parlant per gent que sí que ho entén, i que tots podem ser i volem ser millors, doncs es tracta de donar-nos compte d'aquestes coses, del que no fem prou bé per corregir, perquè el matrimoni el que volem és estimar-nos molt i cada dia més. I quan veus parelles de 60, 70, 80 anys pel carrer donant-se la mà o mirant-se els ulls amb tendresa, dius ole, ole, i et treus el barret i dic, jo vull ser com aquests. Doncs és el dia a dia. Pots anar a buscar bolets, carinyo? A mi no m'agrada gaire, però avui ho faig per tu. I demà ell a lo millor vindrà a veure o tu iràs a veure com ell juga a futbol o com o convidaràs a 50 amics a veure un partit de futbol de la Champions o de qui sigui, i amb cerveses i amb juerga i amb crits i amb... perquè els seus amics volen venir a celebrar el partit d'aquell de futbol. I a tu no t'agrada el futbol, però l'altre dia va venir a buscar bolets, no? Doncs es tracta d'això, no? És un toma i taca. Efectivament.
No, però jo dic que una cosa que hem de partir és de que fer les coses ben fetes, i avui parlem de comunicació, comunica bé, està ple de simple d'equilibris. Per exemple, en aquest cas, l'equilibri entre el jo i el nosaltres. Clar, aquest equilibri entre el jo i el nosaltres vol dir que ja d'entrada, hem d'acceptar que l'altre té un jo i, per tant, li hem de deixar que sigui ell, perquè, si no, no serà feliç. Però tu estaves parlant dels bolets, o podien parlar...
Sí, qualsevol que sigui.
Doncs, o li agrada pintar, doncs l'ha de pintar. Doncs deixa-la que pinti. Clar. Perquè si no la deixi... Si sempre estàs pintant, clar, aleshores sentirà frustrada. És a dir, que aquest jo, fins i tot l'has d'encoratjar. Escolta, aquest quadre últim que has fet està... Vull dir, que el jo i el nosaltres...
És que hi ha matrimonis o hi ha parelles que no ho saben fer, això. I quan el marit, per exemple, diu vull anar a fer esport amb els amics, la dona està allà xinxant. És que una altra vegada te'n vas als amics, és que em deixa sola, és que em quedo amb els nens. Malament! Ves a fer esport. Passa-t'ho bé amb els amics. I quan arribis, ja farem junts el que calgui fer. Però si el matxaques, pot ser al revés, eh? T'he posant aquest exemple, però pot ser l'enrevés, no? Que ell no li deixi fer alguna cosa a ella, com deies tu, la de la pintura. Però si ell disfruta fent un hobby, que el faci. Després ja podràs demanar-li, escolta, doncs, estén la roba, treu el rentaplats, treu el nen a passeig, jo què sé. Però si inculquem mal ambient, mal rotllo, queixes, doncs això refreda i trenca la relació.
I la comunicació, perquè al final ja no tens ganes de comunicar.
És que llavors no, la meva dona és una histèrica, o el meu marit és no sé què, clar.
Deixeu-me introduir una altra idea.
Endavant, Josep Maria.
Que és, al marge de la comunicació conjugal entre la parella, el tanto, pares, amb els nostres fills, perquè està pujant una generació de preadolescents i adolescents incomunicats, Jo llenço un repte a qualsevol, que surti al carrer sense conèixer i que comenci a mirar qualsevol adolescent. A tots els trobarà mirant amb el cap a terra, el mòbil i clic-clic amb els dits. Vamos, mitja dotzena en trobaràs abans de trobar-ne dos que estan parlant entre ells. Ojo, Perquè és així, tenim molt clar el que hem de fer entre nosaltres, però estem deixant que els nostres fills, clar, quan arribin ells adults, no sabran comunicar, perquè no ho han fet quan tocava,
Aquest, Aureli, potser podria ser el tema d'una altra taula rodona, no?
Això serà. Aquest mes, tenim tot l'any.
Aquella l'agafem.
Ara, jo seguint amb la qüestió positiva, per exemple, tot el que faci referència a l'acceptació, això lliga amb el que estàvem parlant ara, I acceptar vol dir, pues, com és, exactament com és, i no ha d'haver-hi competitivitat, no es tracta de... Jo ho faig... Si ets el mateix equip, vull dir, no tens per què guanyar. I perquè jo... Fixa't com... Que no té que fixar-se, vull dir, que en tot cas, si es fixa, que es fixi. No existeix, no ha d'existir la competitivitat, perquè tu acceptes que el teu company de matrimoni, doncs és diferent. En canvi, té unes qualitats que tu no tens, Bueno, doncs aquesta actitud... Jo parlo molt de les actituds, perquè les actituds s'entreveuen. Hi ha una cosa que no estic una mica d'acord amb tu, Laura, i la taula és bo perquè discrepem. I és que, quan estaves dient ara fa un moment, dic, perquè jo faig això perquè tu tal... Potser està molt bé el primer. Jo faig això perquè l'estimo. Però potser no li diguis, perquè si li dius, aleshores, per valor.
D'acord.
No, t'ho dic perquè... El que volia subratllar és la idea de l'actitud. A mi em sembla que si es dona aquesta actitud, probablement les coses aniran millor. Ara, també és cert el que deies tu abans. Si un no vol, ja no hi ha res a fer.
Aquí és el punt que jo trobo més difícil, no? Com canvies aquesta persona?
A veure, les persones no canviem. Persones podem millorar o empitjorar, però canviar, cada u és com és. És que tenim el nostre caràcter, el tarannà, l'educació que tenim dels nostres pares, etc. Però si el que es tracta és de que tu t'has compromès a fer feliç a l'altra persona, tots hem de lluitar i intentar estimar aquesta altra persona, fer-la feliç. Per tant, hem d'anar veient totes aquelles coses amb les que no faig prou bé. Tant si crido massa com si sóc desendreçada. Doncs, totes aquestes coses que faciliten la comunicació i la bona harmonia són les que tinc que lluitar. Home, sempre pots dir, és que jo ho intento i l'altre no. Bueno, no ho saps, tu potser també s'esforça, pobre, i no dona més de sí, jo què sé, no? Però, home, intentem anar tots dos a una, no? Hi ha un tema que avui dia, com deies tu, Josep Maria, i lo de les xarxes socials i totes aquestes coses no fomenten la bona comunicació, però hi ha una altra cosa que té és la falta d'intimitat. no? I jo crec que hem de protegir per damunt de tot la nostra intimitat, la intimitat conjugal, no? Què vol dir? Doncs que hem de cuidar tot el que diem, tot el que fem, tot el que amb altres persones, sobretot si són persones de l'altre sexe, no? A vegades hem de pensar, jo diria, per exemple, explicaria aquest acudit si estigués aquí el meu marit? Estaria al mig d'aquesta conversa si estigués aquí la meva dona? Que no ho faria? O aquesta familiaritat que tinc amb una companya o un company de feina, la tindria si estigués ell o ell al davant? No? Doncs m'estic de fer allò, m'estic de dir allò, m'estic de... No? Perquè no estic cuidant la meva intimitat.
O a les xarxes socials a vegades ens sembla que no ens que no es llegeix ningú no. I al final publiquen unes certes coses que potser millor no haurien de publicar, no? Vull dir,
exacte,
és el que tu penses, no? Això li explicaria un conegut que acaba de creuar-se pel meu davant? No, doncs no ho publiquis a Facebook,
això
no?
Això forma part del tema de la intimitat, que hem de reservar-nos només per nosaltres dos. Hi ha coses que no s'expliquen a ningú, a ningú, a ningú.
Sí, perquè això és molt bo, o sigui, controlem els Facebook dels nostres fills que no facin animalades i de vegades amb els nostres, en fi, sin comentarios.
Quins errors heu detectat vosaltres en els Facebooks de persones anònimes, però que sabeu, bueno, pues que estan casades o suposadament veieu que sí, que tenen parella, heu vist així coses que no s'haurien de fer?
Mira, en l'actualitat el que és una realitat és que qualsevol departament de recursos humans d'una empresa gran que s'aprecie, el primer que fa abans de contractar algú és mirar el Facebook. Llavors, i en aquest cas et puc explicar una història personal d'un íntim amic, una multinacional, un càrrec important, va arribar a la fase final, en van quedar dos i es van quedar l'altre. I li van explicar. Li van dir, xato, és que els caps de setmana te'ls passes de meravella, eh? Però clar, perquè el decerebrat, també me l'estimo molt, però els caps de setmana, en fi... Era allò i ho penjava.
Uh-huh.
O li penjaven els amics i ell no... Bueno, llavors, clar, nois, és que la vida és complicada, eh? Però, tanto,
és diferent, no sé el cas del teu amic, ni vull que me l'expliquis, però també és diferent ser una persona soltera que una persona casada.
Uh-huh. Aquestes farres, no? No crec jo que siguin
molt ben
farres,
vistes. Ni fotos, ni coses aquestes, ni comentaris, no? Clar, també parlant de la intimitat.
En aquest cas estem pensant d'un nano de la meva edat, o sigui, casat i amb fills.
Un nano.
I sortia de farra. Aquí tenim un altre tema, Aureli, aquí sí. Tenim un altre tema.
No, i després també que a nivell quotidià, no? Sense una muller, com està parlant del seu marit, i només... I per què ho diu això davant de tothom?
Sí,
només, però no, no calia. I està explicant coses que dius, bueno, això...
Una mica de respecte.
Bueno, però, clar, tot això reflecteix el que està passant. Perquè això no s'improvisa. No és que aquesta dona digui, avui, clar, va tenir un dia tonto i va dir això. No, això vol dir que habitualment a casa seva passen coses d'aquest estil. I li diu, perquè tu no sé què, i això que li diu a ell, li diu a les veïnes, pel meu marit, no sé què. Clar, doncs aquestes coses té que veure lligar el que estaves dient tu, vull dir, cuidar aquestes coses, que la intimitat conjugal és conjugal, vull dir,
que
no ha de sortir d'allà.
I que la societat també provoca que cadascú expliqui el seu i no hi hagi aquesta intimitat que comenteu, no?
És que avui dia tots els mitjans de comunicació, o pràcticament tots, hi ha programes que expliquen una sèrie de tonteries... que ni li interessa a ningú, el que passa que, clar, dona audiència, no? Clar, es van dir, doncs, que si ha estat amb no sé qui o a no sé on i ha fet això i l'altre més allà, a qui li interessa? Passa que com que ens han, no sé, ja estem com a borregos, no? Pues acaba, fins i tot hi ha gent que li acaben agradant aquests programes, que es carreguen la intimitat de les persones, es carreguen les vides personals... I després ves pel carrer i explica no, que tu no, jo allò no...
Però això és el que hem comentat altres vegades, aquest és el nostre problema, perquè nosaltres, veient aquests programes, recolzem que tinguin els ingressos de publicitat que tenen i per això continuen, i no cal, vamos, no cal anar gaire lluny,
Culpa meva no, perquè no em veig cap.
Jo no tinc temps.
El que fan cada dia al Telecinco el salva, aquest és fantàstic. Mira, perdoneu un KitKat, una
anècdota. No facis propaganda ara,
No faig propaganda, però... Avui, abans de vindre al migdia, allò que estaven mirant coses digitals, resulta que la filla de la Rocío Carrasco i del Guàrdia Civil aquell ha fet 18 anys ja, i ha obert el Twitter i ja se presenta en Sociedad. Bueno, ja en tenim una més al circo. Ja a la fèria ja en tenim una més. Pues fantàstico. Ara tothom es tragarà el que comença a explicar aquesta.
Uh-huh.
I així no es va.
I una altra qüestió és que la persona és una unitat, no? I per tant tot lliga. De la mateixa manera, doncs, que avui no és el tema, però que la sexualitat és comunicació, doncs també tot el que fem, doncs, comunica, i aleshores, si no es dona una bona comunicació, no es podrà donar una bona sexualitat. Vull dir que no és una cosa com diem, bueno, això és un apartat que no té res a veure. Té molt a veure tot. Per tant, al no tenir cura de la comunicació, estàs provocant doncs, de que no hi hagi tant efecte i, bueno, i que altres camps de l'amor humà doncs, estiguin molt febles, com podia ser aquest, que avui no el volem abordar perquè no toca. Però la idea de la unitat, a mi em sembla, sí que val la pena. És a dir, hi ha un forat en comunicació, tant quantitativa com qualitativa. Abans ens hem aturat amb la qüestió quantitativa. És a dir, que un matrimoni que només veu la televisió i no parla mai, bueno, doncs mira, aquí quantitativament hi ha un forat. Però i qualitativament? Vull dir, hi ha afecte, hi ha despreci? No d'una forma doncs, ostensiva i formal, sinó implícita. Eh? Bueno, doncs, això, com que és una peça, això està minvant l'amor conjugal.
I la comunicació millora notòriament amb una actitud capaç de disculpar els errors. No m'estranya que s'hagi oblidat amb la quantitat de feina que té o problemes que porta a la feina, o doncs, fins i tot valorant el positiu de l'altra persona. Vale, potser no és massa endreçat, però en canvi és molt carinyós. No? Perquè a vegades tenim la tendència a vegades a fixar-nos en lo negatiu i no tant en les qualitats o lo positiu. I hem de dir quina sort que tinc d'haver-me casat amb tu, quina sort que tinc de que estiguis al meu costat, quina sort que tinc que m'ajudis tant. Perquè a vegades un imperfet, doncs abans ho heu dit, no? No, ja sap que l'estimo, bueno, però li he de dir. Li he de dir que l'estimo, li he de dir que el necessito, li he de dir que és una sort haver-lo trobat, no? I això, home, també uneix i enforteix la comunicació.
Gràcies, Laura. Gràcies a tots tres per aquest temps de tertúlia. Si us sembla bé, continuem ara amb l'entrevista que tenim aquí el nostre convidat esperant, el Xavier Reguard.
Sí que ens hem passat una mica avui.
Ens hem passat una mica, efectivament. Ho sento. Bueno, moltes però... gràcies a tots tres. Gràcies, Aureli. Gràcies, Laura. I gràcies, Josep Maria.
Adéu-siau. Bona tarda.
Després de la taula rodona és evident que hem après moltes coses de la comunicació conjugal, però per acabar de construir tenim amb nosaltres precisament a Xavier Reguard, que és arquitecte. I Xavier també és MBA a l'IES i director del programa Amor Matrimonial al FER, que començarà en breu a oferir-se per a aquelles parelles que estiguin interessades. Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. En els primers tres mesos de l'any, Xavier, fixa't que el 2014 la xifra de demandes de separació i divorci va ser d'un 11,3% més respecte al mateix període de l'any passat. Són dades del Consell General del Poder Judicial. Et volia preguntar, en la separació d'una parella, en quin lloc està la manca de comunicació com a motiu de separació?
Doncs, evidentment, això és un tema prou rellevant. De tota manera, dius que són estadístiques. No oblidem que les estadístiques són un dels nivells d'engany. O sigui, hi ha les mentides, les grans mentides i les estadístiques. I, per tant, doncs, no les prenem exactament al peu de la lletra. Hi ha molta gent que funciona molt bé i amb moltes ganes i amb molta intensitat i s'estima molt. De tota manera, en un món global com el que tenim ara, on la comunicació és denominador comú, podríem dir que la comunicació no és fàcil ni és complicada, sinó que és bastant més que això, és complexa. La comunicació és complexa i a nosaltres ens hem, en general, ens han preparat per abordar problemes fàcils o complicats, però no complexes. Els problemes complexes, o fins i tot caòtics, estic introduint temes, a lo millor que se'ns escapen una mica, però és important adonar-nos de que la complexitat i el caos, que vol dir el que tothom intueix que vol dir, doncs són el punt essencial on podem optimitzar la comunicació. Què vol dir la gestió de coses petites? El caos es gestiona a partir d'elements molt petits.
Quins són aquests elements petits dintre de la comunicació d'un matrimoni?
Doncs mira, jo podríem parlar d'uns quants, però m'atreviria a suggerir alguns. De fet, el professor Gary Chapman, un gran expert en aquests camps, ell parla de que les persones tenim a dins nostre com una mena de dipòsit de benzina, que ell anomena un love tank, no? Un tanc d'amor, i que aquest tanc d'amor s'ha d'anar omplint i que si no el tenim ple, doncs estem d'una manera o altra una mica insatisfets. De quina manera es pot anar omplint aquest tanc d'amor? Doncs hi ha com a mínim 5 elements prou interessants i bonics, fàcils de gestionar i que tenen tots a veure amb la comunicació. El primer és saber que hi ha gent que li agrada ser estimada de la manera com a cadascú ens agrada que ens estimin. I, per tant, la comunicació té a veure amb això. Per exemple, un d'aquests elements que omplen el tanc, el reforç positiu. Hi ha gent que el seu llenguatge de l'amor és el reforç positiu. És a dir, escolta, que bé que has fet això, que és interessant això que has aportat, quantes coses positives has dit. Això amb els nens petits s'anomena educació en positiu, oi? És bastant conegut, no? Però en el matrimoni això també passa, no? O sigui, el reforç positiu. Un altre llenguatge de l'amor, el temps de qualitat. Que no vol dir estar exclusivament dedicat a la meva dona o al meu marit, sinó temps de dedicació exclusiva, que pactem, que sabem que els tenim i que quan tu i jo estem exclusivament un per l'altre, a mi això m'enriqueix perquè m'omple el tanc. Un altre punt important, rebre regals. I, ostres, avui dia, al mig d'aquesta crisi, on pot pensar que diu aquest tio ara aquí amb això de...
Bueno, però m'agrada, eh?
Sí, perquè que regals...
S'ho apunti al meu marit, perquè a mi em sembla molt bona idea,
bueno, dirigit al marit...
De la Rosario.
De la Rosario, no? Però rebre regals no té que veure amb coses materials, necessàriament. El millor regal sóc jo per la meva dona, i ella és el millor regal per mi. Per tant, és aquest de... A més, un regal d'aquests que ens fan els nostres fills quan són petits, no? Que et porten una floreta, et porten un dibuix, et porten una cosa que... Un palo, no? Estan emocionats, no? Doncs rebre regals. Un altre, actes de servei. Hi ha gent que la manera que interpreten que se'ls estima és amb actes de servei. O sigui, hi ha persones que cal fer la rentadora, cal fer dissabte, cal tallar la gespa del jardí, cal anar a la compra, cal... Coses materials. I un últim, el contacte físic. També hi ha moltes persones, molts matrimonis, que el que necessiten és un copet, que ens hi donem la mà, que estem a prop d'ells. Bueno, això és important que descobrim quin és el llenguatge de l'amor del nostre de la nostra parella. No?
Per omplir el tanc aquest per que ens comentes i tenir energia i tenir benzina.
No oblidem que una cosa és els llenguatges de l'amor i una altra són els dialectes, també. O sigui que... Però descobrir-los... Per exemple, jo suggereixo, preguntem-li al nostre marit o a la nostra esposa aquest vespre, no? Dius, escolta, quin és el teu llenguatge de l'amor? D'aquests 5 que podem parlar, no? A veure què ens diu, perquè segurament ens sorprendrà, eh?
Home, és un tema filosòfic, vull dir, que necessita un temps
però,
per
meditar-ho
i és una bona conversa, amb una copeta de vi i tal, jo crec que
però
és una
bona
conversa.
Però mira, ja ens hi hem posat a conversar.
Sí, això és veritat, això és veritat. Estàs fent-li pensar a l'altre, estàs fent-li una pregunta,
comunicació... Tens estomat, perquè no t'has de posar en les sabates de l'altre, no? Això és l'empatia, eh?
Efectivament. Xavier, tu creus que si entrenem amb això de la comunicació, al final arribarem a aprendre a comunicar bé i fins i tot que serem més feliços? A vegades hi ha molts experts en comunicació que diuen la comunicació fa feliç, o sigui, al final estàs expressant el que sents, estàs dient els problemes que tens, etc. No?
Jo diria que radicalment la meva resposta immediata és sí a la teva pregunta.
Comunica i seràs feliç,
sí,
no?
Sí, sí, però no oblidem una altra cosa. La felicitat no és una meta, no és un objectiu. Està més en el procés que en el final, no? Per tant, això recolza el concepte de dir la comunicació, que és aquest... escolta, hi ha moltes definicions de comunicació, les clàssiques, però a mi m'agrada una que diu descobrir a l'altre. Descobrir. M'agrada pel que representa de descobrir, no? Perquè, escolta, els grans descobridors de la ciència i de... la felicitat la trobem en el tarannà diari de cada moment, en aquests petits descobriments, de descobrir que el meu espòs doncs és una magnífica persona, sap parlar, sap anar a fer això o allò altre. Descobriments petits, gestionar actituds concretes en moments concrets del dia. No?
I es pot descobrir encara que la parella porti ja 40 anys de casats, per exemple, o és una cosa més dels que s'acaben de casar? Com quan descobrim?
Ostres,
sempre
podem
anar a descobrir?
Només aquesta pregunta em resulta trist, això. Perquè,
bueno, clar, perquè...
Jo diria que és evidentíssim que es pot descobrir. Seria molt trist arribar a una situació en la qual no poguéssim descobrir cada dia algú nou. O sigui, aquesta sensació de les 6 del matí, sona el despertador, em llevo, miro al costat i, un sotrec, què és això que tinc aquí? I dius, això és un rampell que ens pot passar, i no passa res, perquè és la vida diària, no? Però de seguida pensem, escolta, si estic aquí és perquè gràcies a moltes actuacions de ella i jo que hem pogut fer moltes coses, tenim una història, no? És bonic pensar en la història, eh? Les parelles que s'estimen recorden el seu passat, recorden històries, i a sobre d'aquestes històries construeixen futur, no? En aquest aspecte voldria dir que jo sóc no només optimista, sinó que tinc esperança en que les parelles grans, que ja porten anys casats, són encara més capaços de poder descobrir i d'identificar nous elements per encara tirar més en amunt. No?
Bueno, aleshores, això és molt optimista, això que ens estàs explicant, Xavier, me n'alegro. Jo sé que no porto molts anys casada i no tinc aquesta...
Deixa'm insistir en la diferència entre optimisme i esperança, eh? Perquè optimisme, molta gent ho confon amb aquella intenció de va, vinga, tu, anem a fer, va, vinga, ope, vinga, tira-la, pa'lante. I això està molt bé, però en molts casos es queda amb una mena de desig, només, no? En canvi, l'esperança té... diguem-ne, una component de proactivitat relacionada amb allò que alguns cops jo he anomenat el MDG, que vol dir el me de la gana. O sigui, que és un indicador prou interessant, no? L'esperança té com a aspecte inherent el MDG, me da la gana, quiero quererte. Uh-huh. És meravellós, això.
Però
és
positiu, una... lo de me da la gana, en positiu, m'agrada. M'ho apunto, l'MDG. Aquest.
Escolta... Som més lliures si gestionem les ganes. Uh-huh. Les persones que gestionen les ganes són més lliures que d'altres.
Uh-huh. Alguna cosa ja per terminar el nostre programa d'aquesta tarda, Xavier, que ens vulguis comentar o fer com una mica de resum ja per acomiadar-nos?
Doncs mira, alguna cosa així més ràpida, no sé, qualsevol matrimoni que porti més d'una setmana segurament que pot trobar motius per trobar causes de rifirrafe d'alguna manera o altra, no? Però no confonguem això que pot portar a crisi amb problemes, no? Les crisis són habituals, ordinàries, tinguem moltes crisis, perquè crisis ben gestionades volen dir oportunitat de millora, i els problemes s'han d'abordar d'una altra manera. O sigui, jo crec que en aquests moments aquest optimisme i aquesta esperança derivada de ens dona la gana. I també d'una altra cosa, tu no has vist pel carrer, no has trobat que hi ha gent que dius, no sé, aquests que van aquí per davant, no sé per què, però aquests s'estimen.
Sí, sí que es
nota,
veu,
no?
Sí. Hi ha una comunicació
no verbal. S'encomana, que... no?
I doncs, dona enveja, també, quan
ho
veus.
Oi que dona enveja?
Dona enveja, sí.
A mi em sembla fantàstic. No? Doncs, escolta, que ens doni la gana, posem els mitjans, seria un resum, no?, d'aquesta conversa que tenim ara. Coses petites, gestionables, que les fem perquè estimem molt a l'altre, perquè, a més, això s'encomana, i en aquesta època crec que és capaç d'ajudar moltíssimes persones.
I sobretot per l'MDG, perquè me da la gana, sí. No?, diguem-ne. Perfecte.
És una actitud molt sana.
Doncs moltíssimes gràcies, Xavier, per estar aquí amb nosaltres. Ja sé que tens una agenda molt apretada, t'ho agraïm moltíssim i esperem que vagi molt bé aquest curs Amor Matrimonial 3 que teniu al FER properament.
Exacte.
Estigueu
serà
atents a la pàgina
èxit,
web.
Un èxit.
Home, clar que sí, jo ja estic ja mig apuntada, eh? Ja ho tinc aquí.
Fantàstic.
Estic aquí ja amb el ratolí a punt de fer-lo.
Estupendo. Doncs
pues moltes gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, Anna, a tu. Gràcies.
Bueno, doncs fins aquí Paraules d'Amor. Moltes gràcies a la Laura Sánchez, a l'Aureli Villar, al Josep Maria Dell i també a Xavier Reguard per la seva presència a Ràdio Estel. Us esperem la propera setmana. També gràcies al nostre tècnic, al Jordi Carretero, i per a qui els ha parlat, la Rosario Santamaria. Un plaer haver estat amb vosaltres i fins la propera. Us esperem el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No falteu.